Ràdio Montgrí.
A Ràdio Montgrí en parlem. Dubtes, suggeriments, curiositats, idees, projectes, de tot això i molt més, en parlem.
En parlem des d'ara i fins arriba sobre el punt de les 12, en aquesta la vostra sintonia, la de Ràdio Montgrí. Avui parlem amb Anna Bonada. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
L'Anna és la regidora d'Acció Social i Salut. Parlarem de moltes d'aquestes qüestions. Evidentment, prioritàriament, el que sí farem serà doncs, preguntar-li, fer-li totes les preguntes que calguin sobre aquesta pandèmia, que sembla, diuen que la corba va a la baixa, però hem d'estar doncs, a la guait. No fos cas, com és el Covid, l'expansió del Covid, en parlarem de tot això. I, a més, també, sí que no li toca a la regidora, però sí que m'agradaria que em féssim una mica d'informatiu, de flash informatiu, del que ha estat en aquesta setmana, aquestes pluges constants que hem tingut pràcticament 3 dies i mig, pràcticament 4, i, evidentment, les afectacions, a més, de les pluges, vàrem tenir un temporal de llevant. Doncs m'agradaria que ens fessis una mica d'informació de primera mà, no?, de com ha estat tot això, i a hores d'ara, com estem?
Sí, i tant. Encara que no em toqui, sí que és veritat que va ser un episodi que vam viure tots de molt a prop aquest dimecres passat, i abans d'entrar en el tema que a tots ens interessa moltíssim, doncs és veritat que vam patir de nou doncs, amb el record molt present del Glòria que vam patir fa 2 mesos, la por de si la mota cedia i el Ter doncs, tornava a sortir de mare. Per aquest motiu, doncs, i sobretot per prevenció absoluta, vam realitzar els desallotjaments de 8 persones que vam portar al pavelló, cal dir, amb el suport de Creu Roja, i aquestes persones doncs, van passar el dia de casa seva. I bé, els hi vam proporcionar aliments i material sanitari, sobretot per mesures de seguretat del Covid-19, i bé, a l'espera de com es solucionava tot plegat, gràcies als treballs dels treballadors de la brigada, de la policia local i de les empreses que van treballar molt ràpidament i amb molt de rigor, doncs sembla que va ser un episodi dintre d'aquesta situació excepcional que estem passant, que bueno, podem dir que ens en vam salvar, per molt poc, però gràcies a la feina que molta gent al darrere va estar fent.
Però amb tota aquesta qüestió, evidentment, s'haurà de seguir, s'haurà de continuar fent aquests treballs.
Exacte, sí. De fet, fins al moment s'estaven fent tots els treballs per recuperar la mota que en el seu moment vam perdre o es va trencar, i a partir d'ara doncs seguir amb aquesta recuperació que no li queda gaire, però que s'ha d'acabar de completar.
Doncs, dit això, ara sí que ja passaríem d'altres qüestions. Ho hem dit, que en parlaríem, evidentment, de coronavirus, més encara quan la regidora s'ha ocupat d'això d'Acció Social i Salut. Doncs anem, en primer lloc, com he anat fent aquestes darreres setmanes, malauradament, parlant i preguntant sobre l'afectació al municipi.
Exacte, malauradament, tal com dius, doncs bé, hem de parlar d'aquesta greu situació que estem patint des de ja fa unes llargues setmanes, i és que hem parlat moltíssim tant de la definició del virus i la malaltia com de les terrorífiques dades dels ciutadans infectats arreu del món. A hores d'ara tots ja tenim molts coneixements o no en tenim, però sí que és veritat que la situació va canviant dia rere dia i continuem tenint una situació d'incertesa al respecte. I bé, és per això que nosaltres seguim fent una crida a la responsabilitat individual, sempre pensant en el bé de la col·lectivitat. I com bé sabem, doncs la prevenció és la millor mesura per contenir l'expansió del virus. I mantenir doncs, les dades, des del meu punt de vista, tan esperançadores que presenta el nostre municipi. Si bé és cert que a dia d'avui, segons l'aplicació de l'Aquas, que tots nosaltres podem consultar en tot moment, Tenim, pel que fa al municipi, 20 persones afectades pel Covid-19 i pel que fa a l'àrea bàsica, 23. Això, si ho mireu a dia d'avui, hi ha aquesta diferència única i exclusivament perquè les dades no estan actualitzades. Això pot ser que d'aquí unes hores, quan hagin actualitzat les dades, doncs ja estigui sincronitzat. Vale? A veure, tot i la preocupació constant de tots nosaltres per les conseqüències també econòmiques que estem patint i patirem tots, avui a mi també m'agradaria expressar un missatge positiu, perquè també crec que el necessitem i que ens el mereixem. I d'alguna manera voldria afirmar que, per tot el que també estic visquent durant tots aquests dies, que estic convençuda que una de les característiques que ens defineix com a éssers humans és que som capaços d'adaptar-nos a nous contextos i sobretot a nous desafiaments. A veure, afrontar-nos allò nou no és només una exigència que ens imposa aquesta situació tan extraordinària, sinó que també és alguna cosa que ens ajuda a millorar i que ens permet preparar-nos per realitzar nous propòsits, encara que això, d'alguna manera, doncs, signifiqui que n'haguem d'aprendre i que n'haguem d'aprendre molt. Veureu que al llarg d'aquesta entrevista tinc molts agraïments preparats i també van en aquesta línia.
Doncs anirem ja per les mesures municipals per contenir l'expansió del Covid?
Sí, no obstant això que us explicava d'aquest missatge positiu i aquestes dades que d'alguna manera semblen doncs esperançadores, és evident que en aquesta situació doncs hem hagut de treballar a contracorrent per anar-nos adaptant a la quantitat de canvis constants que hi ha en mesures de prevenció. I val a dir que, atenent a les recomanacions i mesures establertes, evidentment els equipaments municipals a dia d'avui continuen estant tancats, però també és important que sapiguem que seguim garantint tots els serveis mínims. Evidentment, adoptant totes les mesures preventives, això no em cansaré de dir-ho, però també és veritat que seguim treballant en totes aquelles tasques essencials per mantenir els serveis bàsics dels ciutadans. N'existeixen moltíssimes i perquè el dia de demà, quan s'aixequi tot aquest estat de confinament, puguem continuar amb una normalitat, doncs a dia d'avui hem de continuar treballant aquestes coses. Pel que fa a altres mesures preventives i organitzatives, és veritat que ja portem treballant des de l'inici d'aquesta situació i, doncs, per exemple, doncs, amb la compra de material sanitari, aquesta ha estat una tasca molt laboriosa, ja que, bé, com tothom, ens hem trobat amb l'escassa disponibilitat d'aquest material al mercat i també amb una altra característica, i és que hi havia molta confusió de quines són les característiques adequades d'aquest material sanitari. Per tant, s'ha hagut de fer una cerca i un estudi molt acurat. Què més? A més, doncs, cal que també sapigueu que tenim contacte directe amb la directora de l'àrea de salut bàsica per gestionar tot el que els ha fet falta i tenir coneixement, evidentment, en tot moment de tota la situació que els empara. Com no pot ser d'altra manera, també tenim contacte directe amb DipSalut, qui ens ha fet donació de mascaretes reutilitzables i ens informa contínuament dels nous serveis que ens va oferint i que tots van en relació a aquesta nova situació. I, evidentment, mantenim també un contacte directe i estret amb el director de la residència Vilavella i residència Santa Caterina, així com també amb la Vila Montgrí. Amb ells, doncs, hem estat gestionant dia rere dia diverses donacions de material sanitari, mascaretes higièniques, gel hidroalcohòlic, guants, i també s'han gestionat donacions de mascaretes a través de l'Institut Català de la Salut, i en tot moment doncs, podem dir que les residències del nostre municipi han tingut i han disposat de tot el material necessari per poder garantir doncs, la seguretat de la nostra gent gran. I a mi aquí sí que m'agradaria dir doncs, que han realitzat estan realitzant i realitzaran la millor de les feines amb la nostra gent gran. D'això no en podem tenir dubte i cal que tothom ho sàpiga. Per tant, en aquest sentit, doncs, agrair-los la feina i seguir, doncs, animar-los a seguir, vaja, a seguir en aquesta situació de treball tan dur.
En aquest punt, a la gent gran, tornarem una altra vegada, a les residències, tornarem una altra vegada a l'àrea de salut, al CAP, tornarem més endavant una altra vegada, ja avanço als nostres oients, però si anem una mica per ordre, sí que m'agradaria que ens comentessis una mica com està sent aquest confinament i amb això, relacionat amb això, evidentment, aquestes primeres notícies que van arribant, que no sé si dir-ho jo, però ho faré, que hi ha molta confusió, no? Per exemple, amb la sortida de la mainada.
Sí, sí que encara hi ha confusió. A veure, anant per ordre, no? Doncs respecte al confinament. En primer lloc, dir que la majoria de la població, a dia d'avui ja ho podem dir, ha actuat i està actuant amb la màxima responsabilitat. Sí que és veritat que sempre hi ha hagut doncs, algun inconscient que ha intentat saltar-se les normatives, però entenc que d'aquest gran esforç que a dia d'avui estiguem en aquesta situació que us apuntava abans, des del meu punt de vista esperançador. I m'agradaria doncs, novament insistir en aquesta necessitat que només se surti de casa si és estrictament necessari. Hem de recordar que encara estem en estat d'alarma. I a vegades sí que és veritat que aquests últims dies, aquests últims 2-3 dies, sembla que la gent s'estigui relaxant un pèl. Simplement això, recordar sobretot que encara estem en estat d'alarma i que la situació podria canviar. Ha sortit el sol, tenim unes dades esperançadores, però hem de ser molt responsables. Al respecte del que em comentaves, d'aquest desconfinament de la mainada entre 4 i 11 anys, encara, a dia d'avui encara no sabem com es realitzarà, perquè ens han de dir quan començarà, com, de quina manera, quines franges horàries podran doncs, disposar per edats. El que sí us podem dir és que tan bon punt ho sapiguem, us ho farem saber, ho notificarem i donarem la informació i comunicació necessària perquè tothom ho tingui molt clar. Sobretot apel·lar a la responsabilitat, són els nostres nens i nenes i porten mes i mig tancats a casa amb moltes ganes de sortir, però sobretot això, apel·lar a la responsabilitat. En aquest punt també afegiria que des de l'ANC ens hem posat en contacte, igual que vam fer fa uns dies amb la repartició de mascaretes per adults, i ja estan preparant la repartició de mascaretes adaptades a aquests nens i nenes que en breu podran sortir de casa. Hem seguit també un protocol per poder fer la confecció d'aquestes mascaretes a través d'uns patronatges en concret, perquè evidentment les faccions dels nens doncs, ho requereixen, i a partir del dilluns doncs, estaran a disposició de les llibreries Elies, tant de Torroella com de l'Estartit. Ho hem volgut fer d'aquesta manera perquè en el cas de les mascaretes dels adults les van repartir en els establiments comerços de primeres necessitats i d'alguna manera doncs, ho hem volgut diferenciar perquè a la gent li quedi molt clar que unes, les dels adults, estan en els establiments d'aliments i en canvi les dels infants estan en les llibreries. En aquest punt també m'agradaria demanar que la gent sigui molt responsable perquè hi ha la confecció d'una mascareta per nens. Tenim 1.026 nens i nenes al municipi i, per tant, tenim 1.026 mascaretes confeccionades per repartir.
Doncs, dit això, hem de continuar encara amb més prevenció. Per exemple, aquestes... em sembla que la passada setmana, no recordo bé si vaig preguntar-ho a l'alcalde, que ens va acompanyar també, sobre els testos ràpids, no? Aquests sí. PCR, que hi ha d'això, perquè la policia local em sembla que ja hi ha tingut accés, que s'ha pogut fer aquestes proves, aquests testos?
Bé, a veure, cal diferenciar, perquè de testos PCR no en tenim. No en tenim i costarà molt que en tinguem. Val? Però sí que és veritat que des de DipSalut, aquesta setmana passada, ha repartit entre tota la demarcació de Girona 12.000 testos que són anticossos, és a dir, són aquells que anomenem testos ràpids. La diferència entre els PCR i els testos ràpids és que el PCR és un test més elaborat que necessita més hores per tenir els resultats i va directament al material genètic. I en canvi, doncs, els testos anticossos, aquests anomenats testos ràpids, el que fan és veure si realment tens aquest anticòs en el teu organisme. Doncs bé, aquests testos que han arribat aquesta setmana passada van ser repartits únicament i exclusivament perquè se'ls poguessin fer tant el cos de policies com les residències geriàtriques. A veure, en aquest sentit podem estar molt contents perquè els testos realitzats a la policia local de Torroella i l'Estartit doncs, han donat tots negatiu i aquesta és una molt bona notícia i això només pot ser fruit de les bones mesures preventives que el nostre cap de la policia local va adoptar molt rigorosament des de l'inici de tot plegat i evidentment la bona gestió d'aquestes mesures. Cal dir que amb aquesta feina no només s'ha pogut garantir la salut del cos de la policia, sinó que, a més, també s'ha pogut garantir tots els serveis de seguretat a la ciutadania. I això és un fet que no s'ha trencat. Per tant, podem estar molt contents. A mi, en aquest punt, m'agradaria afegir un aspecte que crec que és de justícia que la ciutadania sàpiga. I no sé si em toca a mi dir-ho, però m'avançaré. I és que tan bon punt la policia va tenir coneixement de l'arribada d'aquests testos, des del cos es va demanar a la direcció del CAP o es va informar a la direcció del CAP que tenien la voluntat de reservar aquests testos expressament per la policia perquè si en cas de necessitat es pogués fer, doncs fossin utilitzats prioritàriament per les residències geriàtriques. Val? I jo crec que aquesta iniciativa és lloable i cal que la ciutadania ho sàpiga. És veritat que finalment no es va ser permès, perquè l'objectiu pel qual aquests testos anaven dirigits doncs eren els policies locals. Però crec que és de justícia que la gent ho sàpiga i crec que és un gest molt, molt lloable. Pel que fa a les residències geriàtriques, aquests testos, encara que sembli contradictori, doncs encara no han arribat i el que sí s'ha fet fins a dia d'avui han d'arribar, aquests testos han d'arribar, en breu arribaran, però el que sí s'ha fet a dia d'avui és realitzar ara sí aquests testos PCR a treballadores que s'han doncs, enviat a casa per motius de prevenció. En concret s'han fet a 5 treballadores que van donar negatiu. I també s'han realitzat testos PCR a residents doncs, dels quals se'n podia tenir una sospita de que tinguessin els símptomes del Covid-19. D'aquests testos que es van realitzar als residents, només va donar positiu un resident, i a dia d'avui podem dir que és una persona que ha superat el Covid-19 i que ja no presenta cap símptoma i que l'han donat d'alta. Per tant, en aquest sentit també està supercontents perquè tenim les nostres residències lliures de Covid-19. A ser prudents perquè això és una situació que pot canviar en qüestió d'hores, però ho hem de saber.
Mm-hmm. Doncs anant continuant amb la gent gran, doncs aquest seguiment, volia que ens expliquessis també una mica com ha estat aquest seguiment de 1.200 persones al municipi que són majors de 75 anys.
Sí, a veure, potser abans una mica d'entrar en detall en aquest seguiment d'aquestes 1.200 persones, també m'agradaria comentar, perquè va lligat, que des de serveis socials, pel que fa als serveis a domicili, per una banda, cal dir que tenim el servei de teleassistència doncs, més activat que mai, i per altra, doncs, aquests serveis a domicili, per tota aquella gent que per ser factor de risc o per qualsevol altra casuística els impedeix doncs, sortir al carrer, adquirir aquests elements de primera necessitat que tots els adults podem fer, doncs amb un cos de voluntariats hem portat a terme tots aquests serveis a domicili. Aquest cos de voluntaris són de l'Assemblea de Joves i amb l'Ajuntament doncs, els hem facilitat una sèrie d'acreditacions i portem en tot moment un seguiment que realment ens ha sigut de gran ajuda i podem portar a terme aquests serveis a domicili. També val a dir que en aquesta mateixa tasca, ja que parlàvem de la policia, doncs també ens hi està ajudant moltíssim la policia local i estem portant en tot moment doncs, una coordinació i una predisposició a aquest tipus de tasques molt important. Doncs bé, paral·lelament a aquests dos aspectes que us apuntava, hem realitzat doncs, trucades a totes aquelles persones majors de 75 anys, que com bé deien són 1.200 persones al municipi, que viuen soles, i doncs, per què les hem realitzat? Precisament per comprovar si estan bé i tenen totes les necessitats cobertes durant aquest confinament. Se'ls demana, per una banda, doncs, si hi ha alguna tasca puntual que es pugui gestionar des de l'Ajuntament. Se'ls informa de la xarxa de solidaritat que us parlava ara fa uns moments dels voluntaris de joves perquè els hi puguin anar a portar el que necessitin. I també se'ls recorda la necessitat de confinament i de sortir únicament en cas d'extrema necessitat. En aquest punt hem hagut de fer bastant d'insistència, perquè sí que és veritat que n'hi ha molts que ho tenen molt clar, però d'altres no, tampoc ho acaben d'entendre. I finalment, doncs, partint d'aquesta trucada inicial, es fa el seguiment periòdic que es considera necessari perquè tinguin doncs, aquest confinament saludable, estable i una mica més amè, perquè també se sentin acompanyats. En aquest sentit, doncs, jo també voldria dir que ho hem tingut molt en compte i que l'Ajuntament doncs, té molt en compte a la gent gran en aquest municipi.
Però, per exemple, aquest servei continuarà, suposo, fins que arribi o sí. Fins que s'aixequi ja aquest estat d'alarma o potser una mica més enllà?
De moment tenim previst continuar-lo fins que s'aixequi l'estat d'alarma, però evidentment, com que tenim molt sabut i de molt coneixement qui necessitarà més seguiment periòdic, perquè com bé he dit, doncs, a partir d'aquesta trucada inicial després portem aquest seguiment, hi haurà molts seguiments que es continuaran fent gràcies a aquesta primera posada en escena. Però el que és aquesta trucada o aquestes trucades, aquest seguiment, es continuarà fent fins que l'estat d'alarma s'acabi, finalitzi.
Doncs ara tornaríem, que ja ho he comentat fa una força estona enrere, perquè estem pràcticament sobre el punt de les 12, que tornaríem a parlar del CAP, i ara mateix doncs, és allà on anem. Aquesta relació, aquest seguiment, junt amb el CAP de Torroella, l'Estartit, també aquesta reestructuració sanitària que s'ha fet amb el tancament, per exemple, del dispensari a l'Estartit.
Sí, a veure, tal com us he dit abans, nosaltres amb la direcció del CAP mantenim un contacte totalment estret. I en el moment en què ells es van assabentar d'aquesta reestructuració, el primer que van fer va ser comunicar-nos-ho. A veure, Serveis de Salut Integrats va decidir, o va prendre aquesta decisió, per portar a terme una reestructuració. Això és important que la gent ho entengui. Una reestructuració organitzativa per tal de poder abastir totes les necessitats. En aquest sentit, doncs es va haver de prendre la decisió de tancar el consultori de l'Estartit. Va ser un fet que en el moment en què nosaltres ho vam saber, doncs, a veure, ens va preocupar, i ens va preocupar moltíssim, perquè ens semblava que deixàvem un punt molt important del municipi doncs, desatès. Però no va ser així en cap moment. Un cop entesos tots els arguments que ens van donar, doncs no ens va quedar cap altre remei que acceptar-ho i recolzar-ho. I a dia d'avui crec que és important també saber que ha donat fruit. És una mesura més de prevenció excepcional i temporal que de seguida que es pugui doncs es tornarà a obrir, però més que res doncs, per tot aquest tipus de mobilitat que s'ha de reduir i per la reestructuració del nostre personal sanitari. He de dir, perquè ho vaig parlar no fa gaire amb la directora del CAP, que durant almenys tot el mes de maig encara es treballarà amb els perifèrics tancats i, per tant, encara se seguirà amb aquesta situació. Això és així perquè encara a dia d'avui continua faltant personal sanitari a primera línia, però també és cert que podem afirmar que el CAP de Torroella i de l'Estartit començaran a anar en la línia de tornar a la normalitat. I quan dic una normalitat, dic una normalitat entre cometes, un concepte així una mica estrany, però sempre tenint molt i molt en compte i molt present l'escenari del Covid. I això vol dir que encara es demanarà a la població doncs, que tot allò que no hagi de fer expressament presencial, per urgència o perquè sigui essencial, ho faci via telefònica. Aquest moment arribarà, però sobretot haurem de ser molt responsables i entendre que doncs, no podem passar d'un escenari total de confinament a un escenari total de normalitat. Val? S'hauran de mantenir moltes mesures de seguretat i potser una d'elles serà les d'aforaments molt més reduïts.
Però vols dir que arribarem a això a estar com estàvem abans?
No, precisament
la
això...
La situació serà totalment diferent.
Sí. Quan dic un escenari de normalitat, vull dir que... bé.
D'una doncs, nova normalitat.
Exacte, d'una nova normalitat i que haurem de tenir molt presents totes aquestes mesures de prevenció que jo crec que tots hem anat interioritzant. El dia d'avui ja a tots les distàncies les tenim molt clares, sabem tots els punts d'higiene. Tot això ho haurem de seguir tenir molt present. Però sí que és veritat que un cop es vagi fent aquest desconfinament, doncs d'alguna manera anirem en una línia una mica més relaxada.
Doncs dit això, anirem a passar amb una altra de les qüestions que abans quan parlava de confinament no he volgut comentar-ho, aquest tema, perquè volia que tinguessis també la teva estona perquè ens ho expliquessis de primera mà. L'Ajuntament que presta el suport a les dones que es puguin trobar en situació de violència masclista, evidentment durant el confinament, que sembla ser que és una mica més, no sembla ser, és una mica més problemàtic,
sí,
no?
Sí, i tant. Sí, a veure, aquest és un tema delicat i és que la convivència permanent, la poca mobilitat que patim tots plegats, doncs aquestes situacions poden provocar conflicte cap a les dones. I cap a les dones i cap als fills i filles que hagin de conviure amb el seu maltractador, diguem-ho clar i català, perquè és així. A veure, vista aquesta realitat, per una banda, des de serveis socials, estem fent el seguiment, el fem sempre, però vista aquesta realitat més concreta, estem fent el seguiment directe amb aquelles usuàries que puguin ser doncs, susceptibles d'aquesta violència de gènere en aquests dies de confinament. I en aquesta línia doncs, ens vam adherir a la campanya que molts vosaltres potser ja heu vist d'establiments segurs contra la violència de gènere. Aquesta campanya la va promoure l'Institut Català de les Dones, juntament amb Mossos d'Esquadra, i simplement doncs, amb l'objectiu de promoure aquesta atenció cap a les dones en aquests temps. A veure, es pot donar el cas que no tinguin l'opció de trucar als telèfons d'atenció, que fins ara tenien, fins abans del confinament tenien aquesta opció, i quan surten a comprar puguin tenir aquests establiments com a punts segurs perquè la gent estigui al cas, sàpiga que pot passar aquesta situació i que els hi puguin cedir un telèfon per poder trucar als punts de serveis adequats. I per això, doncs, quan aneu pels comerços de primeres necessitats us trobareu amb aquests cartells que expliquen aquesta problemàtica. Jo vull afegir una cosa aquí, i és que durant aquest temps nosaltres només hem identificat una persona amb aquesta problemàtica. I dic només quan m'agradaria dir que... Exacte, que cap cas. Però sí que tenim una situació doncs, que no és un problema agreujat, però és aquesta la situació.
Doncs anirem ja per la darrera qüestió. Hem consumit ja el nostre temps, tan sols un minut, i arribarem al punt de les 12. Sí, 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 sí. Així de ràpidament passa el temps. Doncs, i encara que voldríem que l'Anna es quedés aquí, a la nostra sintonia, força més estona, perquè tenim molts altres temes i molts altres continguts que haurem de deixar per una propera ocasió. Esperem que es vagi normalitzant, com diu ella, entre cometes, tot això, i que després puguem parlar d'altres qüestions que tenim aquí reservades. Doncs anirem ja a parlar al darrer, un altre, evidentment, dels temes que ha estat notícia que, en certa manera, ja s'esperava, que és el centre de distribució d'aliments de Torroella, que han registrat doncs, un increment d'un 7,5%, que déu-n'hi-do, eh?
Sí, un 7,5% que en el moment en què vam fer aquesta notícia, a dia d'avui ha incrementat també, eh? Vull dir que ja no és real aquesta dada. Bé, es tracta d'un augment de famílies que fins ara no havien hagut d'utilitzar aquest servei. En aquests moments la xifra d'usuaris va creixent, ja que, a veure, el fet de que la crisi del coronavirus s'hagi produït a portes de la Setmana Santa, doncs també ha representat que una dificultat afegida per totes les famílies. Com bé tots sabem, la Setmana Santa pot suposar una oportunitat de reincorporació laboral i això s'ha notat moltíssim. A més, com bé sabem, molts dels comerços, restaurants, hotels, turístics, doncs estan a l'espera de saber com anirà la situació i això també comporta que la gent encara no tingui clar si podran treballar o no podran treballar. A veure, nosaltres des del punt de vista que vam saber que tot això aniria en augment, vam crear una mica de dispositiu per poder abastir a tota aquesta gent nova juntament amb la gent que ja habitualment utilitzava el servei. I si d'alguna manera el servei habitual es feia cada 15 dies, doncs nosaltres el que hem anat fent ha sigut fer entregues dobles d'aliments perquè la gent no hi hagués d'anar amb tanta...
assiduïtat.
Exacte, sí senyora. I tot i que ens pensàvem que a dia de 14 d'abril podríem tornar a restablir aquest sistema, doncs hem hagut de mantenir el sistema, el servei obert. A mi és un tema que em fa patir i em fa patir molt, però bueno, des de l'Ajuntament ja hi estem treballant i haurem de restablir estructures noves per poder fer front a totes aquestes necessitats.
De les que hi ha i de les que podrien venir.
Encara. De les que hi ha i de les que podrien venir, perquè, a veure, no només la problemàtica no només és en el tema del centre de distribució d'aliments. Nosaltres, des de serveis socials, tenim el sistema, el servei obert des del primer dia, encara que haguem tingut el confinament, amb serveis mínims, però treballant a fons. A dia d'avui s'estan donant situacions molt complexes i molt complicades, perquè la gent truca demanant informació, amb ganes de saber una mica doncs, com afrontar aquesta situació tan dura, i a mi sí que m'agradaria dir que fins i tot nosaltres moltes vegades no sabem com arribaran les ajudes, de quina manera, quan es cobraran, si seran ajudes o seran microcrèdits, i totes aquestes complexitats transmetre-les a aquella gent que estan patint la situació, doncs és molt dur. Tot i així, a veure, una cosa és claríssima i és que aquesta situació l'estem treballant per poder potenciar tots els recursos dirigits en aquesta línia i tot l'equip de govern i tot l'Ajuntament va en aquesta línia. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és important saber-ho, no? Que tots som conscients i que anirem tots en aquesta línia.
I parlant del centre de distribució d'aliments, en magatzem se'ls ha trobat, no se'ls hi ha trobat, s'han canviat d'ubicació, no s'han canviat?
Sí, a veure, tot i que l'objectiu immediat, tal com us vaig explicar en l'últim programa, era portar a cap una reubicació de tot el centre de distribució d'aliments, de manera que tant la botiga com el magatzem quedessin unificats en un sol local, doncs, a veure, la situació del Covid ens ha fet replantejar moltíssimes coses i tal com us explicava ara, hem de prioritzar molts aspectes. Aleshores, la necessitat a causa d'aquesta crisi ha incrementat la demanda d'aquest servei i l'actual equip de govern doncs, considerem que hem de destinar tots els recursos econòmics possibles a les necessitats més bàsiques. D'aquesta manera, bueno, a veure, amb això què vull dir? Vull dir que si ens havíem de gastar uns diners amb el trasllat del total del centre de distribució d'aliments, doncs ara en destinarem una sola part d'aquests diners. Com ho farem? Doncs una part la destinarem a ampliar aquestes ajudes de les quals us parlava, i l'altra part, doncs, farem un trasllat parcial del CDA. De manera que la botiga la deixarem allà on està i intentarem buscar un magatzem addicional molt més a prop de la botiga perquè d'alguna manera puguem també solucionar unes de les complicacions que tenien el CDA, que per això hi havia aquest planteig de canvi d'ubicació. La veritat és que és una llàstima perquè ja teníem estudiat la nova ubicació, ho teníem tot emparaulat, les valoracions econòmiques, però la realitat impera i aquesta és la situació.
Aquesta és la situació de la que encara, malauradament, haurem d'anar continuant parlant forces setmanes. Aquí intentarem també fer-ho molt amablement, evidentment, sempre que els avisem, que els diguem, veniu a la ràdio, expliqueu, no? Informeu de primera mà de tot el que succeeix, venen ràpidament, i això és molt d'agrair més en aquest temps, i en aquest temps de confinament, no? Doncs, Anna, amb tot això, volia agrair-te que ens hagis volgut acompanyar en aquest matí, que hagis estat aquí. Ens podíem allargar molt més, sí que podríem parlar de molts temes amb més profunditat. Hem de tenir el nostre temps, el tenim més que res, una mica limitat, i hem d'anar així d'aquesta manera una mica proposant a la regidora, evidentment, els temes ràpidament, no? En parlarem més endavant. Tant de bo hagi passat. Després parlarem d'aquesta reconstrucció que entre tots... Ja ens ho podríem això, doncs, anar conscienciant, que entre tots haurem de posar-hi tots els nostres esforços per fer-ho possible. Anna Bonada, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
També als nostres oients, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana. Bon dia.
Ràdio Montgrí